Al matí, amb Raquel García.
I apunteu a les vostres agendes. Avui, 5 de maig, arrenca el cicle Temps de Barbària, ahir, avui. El cicle el que es proposa és oferir una reflexió panoràmica d'alguns dels aspectes centrals del nostre passat més traumàtic del segle XX, la repressió feixista. I nosaltres volem descriure tots els focus, totes les temàtiques que doncs, ens volen descobrir, també les diferents conferències que s'allargaran fins, apunteu, al 19 de maig. Per això el que fem és saludar el David Serrano, doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, que també doncs, té la primera tesi sobre literatura dels camps nazis i és professor de la Universitat Ramon Llull de l'Escola Pia de Sabadell i també professor convidat de la Universitat Hort d'Uruguai. Bon dia, David.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, i també ets membre de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació, que és l'entitat que organitza aquest cicle. Per què?
Correcte. Home, doncs per què? Perquè jo crec que era un bon moment, primer perquè estem al maig, i al maig, com sabeu, el 5 de maig, en tal dia com avui, va ser alliberat el camp de concentració de Mauthausen, que és el camp on van anar a parar la major part d'homes republicans, catalans i espanyols en l'univers concentracionari nazi, i també perquè creia que l'oportunitat històrica de reflexionar sobre els conflictes bèl·lics i sobre els totalitarismes, no? I estem vivint un fenomen al vell mig d'Europa, sí. I per tant el tema d'Ucraïna ens posa al davant dels ulls i de la mirada doncs, tot allò que malauradament van viure als anys 30 i 40 a Espanya i Europa, no? És un bon moment per pensar, per reflexionar, per veure què ens diuen els nostres escriptors, els nostres supervivents dels camps, i per tant, doncs, vaig pensar que era una bona oportunitat per endegar aquest projecte i tenir l'oportunitat doncs, de plantejar-lo també aquí a Sabadell, perquè evidentment aquí a Sabadell vam tenir 59 persones que van anar a parar als camps i en fi, és un bon moment.
Doncs és un bon moment pel que explicaves, pel context actual, malauradament, sembla que a vegades no aprenem de la nostra història i per despertar aquest esperit crític i fer reflexionar els sabadellens que vulguin doncs, acostar-s'hi avui, recordem a les 7 de la tarda, en aquest cicle. Què és el que ens proposes? Perquè hi ha diferents àmbits, no? Aspectes sí. que vols tractar amb diferents opcions i mirades avui, pel que fa doncs, a aquesta proposta. Sí, parla'ns de la literatura no? catalana dels camps.
Correcte. La d'avui és potser la més canònica, la més típica, diguéssim, que és com afrontar la literatura i la cultura catalana el seu pas pels camps de concentració. Hem de pensar que són 9.300 republicans els que van anar a parar als camps i per tant, l'empremta, la petja que deixen aquests 9.000 republicans en la seva escriptura i en les seves memòries i en les seves xerrades doncs, és rellevant perquè es contextualitzen en l'Europa dels anys 40 que que evidentment doncs, pren l'univers concentracionari com un dels fenòmens destructors més importants del segle XX, segurament juntament amb la bomba atòmica. No? I tornar als nostres clàssics, tornar a Amat Piniella, tornar doncs, a la Rodoreda, tornar a la Montserrat Roig, doncs, sempre és una font d'inspiració per repensar i pensar doncs, sobre aquesta mena de fenòmens. No? Aquesta és la primera. I després, la segona de la setmana que ve és probablement un dels temes tabús i més desconeguts de l'univers dels camps, que per això m'interessava també visibilitzar-lo, que és el tema del col·lectiu LGTBI als camps, que dona peu per fer una mirada, diguéssim, al passat, però també prospectiva de com estem i també doncs, en què hem avançat i en què, malauradament, en alguns aspectes estem retrocedint al voltant doncs, de la llibertat d'orientació sexual. No?
Que per això és molt interessant també aquesta proposta, que serà el dijous 12 de maig, com deies, a les 7 de la tarda, per veure doncs, aquestes arrels no? de la persecució d'aquest col·lectiu no? i les dificultats que han tingut i que encara tenen. Després ens anem el dijous 19 de maig, a les 7 de la tarda també, que faràs doncs, la representació teatral de Domicili Inconegut. Explica'ns.
Correcte. Ah, sí, és a dir, hi havia una mirada més nostra, que és la de la literatura catalana, una mirada més social, que és la del col·lectiu LGTBI, i després una mirada més artística, no? que és la de la posada en escena d'Adreça Desconeguda, aquesta novel·la epistolar de Catherine Cressman Taylor, que va escriure l'any 38, una visionària del que passaria a Europa, que malauradament és d'extrema actualitat, no? la persecució de col·lectius, l'estigmatització, l'eliminació, i el que farem és cloure aquest cicle amb aquesta posada en escena de Domicili Inconegut, que és aquesta versió que hem fet nosaltres d'Adreça Desconeguda, amb el Josep Maria Roviralta, el paper del Martin, que és l'alemany, jo que faig el paper de Max, que és el jueu, i després el Martin Cáceres, que posa amb el cello, posa, diguéssim, la tercera veu, que és la veu de les emocions d'aquesta parella d'amics que la situació doncs, de l'Europa dels anys 30 doncs, converteix en amics i acaba francament malament, no?
De fet, digues.
No, anava a dir que, en fi, és una manera de tancar a través de l'art doncs, aquesta reflexió sobre la intolerància, sobre la facilitat en què els totalitarismes prenen espais i acaben convertint la societat en irrespirable, no? I jo crec que en moments com aquests, no només per la guerra a Ucraïna, sinó al context general d'ascens dels partits doncs, d'extrema dreta, hem vist el que ha passat a França, recentment a les eleccions, doncs aquesta necessitat d'estar alerta i també de conscienciar, sobretot els joves, doncs, de que és molt important preservar allò que costa tant d'aconseguir com és la democràcia, no?
En aquest sentit, per això suposo que és interessant aquesta diversitat d'activitats per arribar a això, no?, a més públic.
Sí, correcte. És a dir, la idea és poder tenir una varietat de gent que es pugui acostar a la Fundació Bosch i Cardellach i que, per interessos, doncs, pugui tenir una mirada sobre un mateix aspecte que ens ha d'interpel·lar. És a dir, si no ens interpel·la, malament, no? Perquè el vivim cada dia, siguis del col·lectiu que siguis, no? I a més no el vivim a molta distància, sinó que el vivim a casa. O sigui, els discursos d'odis que està fent Vox aquí a Catalunya i a Espanya són, diguéssim, bastant semblants com a discursos als que oferien els partits nazis a l'Europa dels anys 30, no? Evidentment, la situació ha canviat, les circumstàncies han canviat, però les estratègies de propaganda, de desinformació, de mentides, directament, doncs són molt semblants i això ho aprenem de la història i aprenem a identificar allò que ens fa que la democràcia sigui molt feble i ens la pugui destruir o, malauradament, quan ens n'adonem potser serà massa tard, no?
Clar, com a historiador no? i expert en aquesta temàtica, quines són no? doncs, els recursos, les necessitats que hauríem de tenir no? doncs, ben presents per això, per no tolerar que el feixisme torni doncs, a governar-nos?
A veure, no ho sé, jo el que et diria és el que dic sempre, és a dir, és molt important tot el que sigui la prevenció i, per tant, doncs, l'educació amb valors democràtics dels nostres joves, ara que hi ha tant renou sobre la nova reforma educativa, potser posar el focus en això seria bastant interessant, no? La promoció dels valors democràtics com a radicals, com un dels elements essencials per prevenir tots aquests discursos que són molt simples, que són molt impactants, que van molt a les emocions, no? Els pathos, i per tant, doncs, a partir d'això, prevenir. Però clar, això és una feina a llarg termini. A curt termini el que cal és combatre dialècticament tots aquests discursos. Això és molt cansat perquè malauradament aquests discursos són, com deia abans, molt, molt senzills i molt impactants i arriben de seguida a la gent. I per tant és més complicat rebatre'ls que no pas emetre'ls, però si no ho fem, els deixem tot el camí lliure. I ells ja marquen d'alguna manera les agendes dels temes que els interessen. Com a mínim l'únic que podem fer és intentar combatre'ls a partir de la paraula, a partir de la raó i a partir de la veritat, perquè en general els discursos no només tergiversen la realitat, sinó que directament menteixen. Val?
Sí, en aquest sentit, no sé si creus que a vegades també falta cultura periodística antifeixista, no? Que a vegades, doncs, és això, no? Ens
és
falta...
Que la,
com
la
cobrir,
cultura,
no?, l'extrema dreta moltes vegades en
correcte,
el món del periodisme.
Correcte, sí, sí. La cultura periodística, si és democràtica, és antifeixista. Vull dir, és que va junt. I això és una cosa que aquí a Espanya fa com molta basarda i els grups de poder, doncs, mediàtics, això ho entenen d'una manera molt diferent, però tenim un mirall on veure que això es tracta diferent a Alemanya. Angela Merkel, doncs, que és una conservadora tradicional, no?, però liberal, tenia molt clar que el seu discurs era antifeixista, no? I no permetia cap mena de mostra d'odi, i persegueix les mostres d'odi, i se'n va a Jerusalem cada any a demanar disculpes, i se'n va a Auschwitz cada any a demanar disculpes, anava, no?, a demanar disculpes. En fi, jo crec que és un referent i un model a seguir, com el problema que tenim aquí és que la nostra dreta no és antifeixista, no? De fet, és bastant profranquista encara, no? I per tant, doncs, tenim molt camí per recórrer, i no és una qüestió de les esquerres, és una qüestió de la democràcia. I aquí o tots ens hi veiem implicats o aquesta batalla la perdrem una vegada més.
Doncs per això és interessant també, doncs, aprofitar aquest cicle que ens proposen des de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellà per tenir tot aquest context, tots aquests recursos a través de, com ens explicava el David, doncs, a través de la literatura, a través també, doncs, de tots aquests exemples de la repressió, de la brutal repressió sobre el col·lectiu LGTBI, i també a través de l'art, a través d'aquesta lectura dramatitzada de Domicili Desconegut. Moltíssimes gràcies, David. Això, a les 7 de la tarda, si volem anar-hi avui, què hem de fer? A banda de, doncs, això, no?, anar-hi a la seu de la Fundació, al carrer d'en Font número 1. No cal, doncs, inscriure's?
No cal inscriure's, Raquel, poden anar directament a seure's en una de les cadires, esperem que estigui tot ple de joves, seria fantàstic que s'omplís de joves dels instituts de la ciutat, i la xerrada dura aproximadament una horeta, podrem després fer un diàleg que sempre és molt, molt interessant, i cap a quarts de nou a sopar.
Doncs mira, ja tenim un, no?, tot el programa d'activitat fantàstic. Moltíssimes gràcies, David, una abraçada i felicitats també de nou per aquest cicle i per, doncs, això, ajudar-nos a despertar consciències. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, Raquel, vinga, una abraçada.